La nostra ciutat presenta un ventall d'associacions que treballen en l'àmbit de les malalties neurològiques i el càncer. Aquestes 7 entitats tenen l'objectiu d'ajudar els malalts i afectats per aquestes malalties perquè puguin fer front el millor possible a aquestes patologies que avui comentarem. I és que per fer més visibles aquestes entitats, la taula per persones amb malalties neurològiques i càncer ha elaborat amb l'Ajuntament una guia sobre aquestes associacions i sobre els serveis que ofereix a Sant Cugat als malalts i als familiars. Per conèixer amb més profunditat aquesta guia ens acompanya Esteve Sala, delegat a la nostra ciutat de l'Associació Catalana pel Parkinson. Bon dia, Esteve.
Hola, molt bon dia.
I també el secretari d'Oncolliga, Josep Arqué, benvingut.
Bon dia.
Coneixem aquesta guia perquè fins abans de publicar-la, Esteve, les entitats que treballaven sobre aquestes malalties, vosaltres considereu que no eren prou visibles?
Que l'esforç de difusió mai és suficient. Per donar una bona qualitat de servei, crec que el primer pas és que coneguin que existim. I realment es dona molt el cas de persones que estan afectades d'alguna d'aquestes malalties i que no saben que en aquesta ciutat hi ha associacions que poden ajudar-les, i crec que bastant bé per sortir-se'n endavant.
Josep.
Sí, aquestes, vaig del meu punt de vista, el que és excel·lent d'aquesta carpeta que hem fet nosaltres, no solament és per adreçar-nos a la ciutadania, sinó també perquè els metges puguin tenir, una vegada han acabat el seu diagnòstic, puguin saber a qui s'han de dirigir el malalt, perquè pugui fer un seguiment simplement d'acompanyament, d'estar amb ell, de saber que hi hagi gent que està amb ell ajudant-lo, no? Llavors això serà una cosa simple que es farà en format electrònic i que per tant penso que serà molt útil tant pel metge com per la ciutat, per la ciutadania.
Què n'espereu de la resposta, la recepció? Perquè de ben segur, a més, qui tingui a les mans aquesta guia veurà que és un format molt senzill, que penso que pot arribar molt bé a la gent, i a més que estarà disponible als hospitals de la comarca, als centres d'atenció primària, podran trobar-se a les residències. O sigui que creieu que això és garantia de que hi haurà un major interès per part de les persones afectades o de les familiars de persones afectades?
Bé, més que més interès, el que hi haurà potser és més ajuda. O sigui, en el moment que una persona li fan un diagnòstic o es troba en una situació difícil, hi ha una sensació de desconcert, de desorientació, on no sap on anar, no sap què fer. I després la persona que està parlant amb ell, el metge o l'assistent social, qui sigui, en aquell moment potser tampoc té a mà la informació necessària, però bé, sempre dic que els papers tenen el costum d'amagar-se quan els necessites, no? Per això aquesta guia, a més de, en format paper, que es pugui tenir disponible, també s'ha fet en un format electrònic fàcil d'actualitzar, i que realment creiem que així serà una eina fàcil i per tant important.
Josep.
Sí, nosaltres sobretot estem donant aquí a Sant Cugat un servei de psicològic, i per tant de la part d'Oncolliga, i creiem que aquest és, precisament aquest acompanyament és el que pot interessar a la gent, no? Llavors si cliquen al damunt de l'apartat que posa Oncolliga, podran saber el que fem nosaltres. No solament és aquest cas, sinó que hi ha el cas, per exemple, que cada vegada s'estan més de la fibromiàlgia, no? Qualsevol cas d'aquestes malalties neurològiques fa que nosaltres doncs creiem que això serà una eina, un instrument importantíssim que ens podrà, no solament dir, no, nosaltres no volem, a part de la difusió, el que volem és poder acompanyar i donar un servei al ciutadà de Sant Cugat.
Quins serveis creieu que necessita la gent a priori a l'hora de fer aquesta primera presa de contacte? Perquè aquí, com podem veure, doncs en aquesta guia explica d'una forma esquemàtica, no? Doncs la feina que feu, els serveis que oferiu i sobretot el contacte. Creieu que a través de la web, a través dels telèfons, o sigui tal com es presenta aquí, doncs es pot facilitar aquest accés a les entitats que a vegades potser per desconeixement o per manca d'informació no s'arriba a formalitzar?
Sí, deies, en el primer moment, en el moment sobretot del diagnòstic d'una malaltia, quan et diuen que tens una malaltia o una cosa d'aquestes, és un moment molt dur. En aquell moment el que es necessita és una ajuda psicològica. Esclar, la nostra societat ja té preparats uns mecanismes, per exemple, en situacions de dol, ja es costum l'acompanyament, tots els veïns, tots els amics acompanyen i intentant fer més portador el dolor que en aquell moment se sent, també quan hi ha grans accidents o coses d'aquestes, els serveis d'urgència ja acudeixen avui en dia amb suport psicològic pel malalt i pel, ai, pel malalt, perdó, per la víctima o pels familiars, i el que pretén això és posar una eina semblant, o sigui que en el primer moment, en el moment que una persona li fan un diagnòstic d'aquestes característiques, ja li puguin brindar l'ajuda immediata psicològica de suport que li poden fer les associacions, com deia el Josep, només pel fet de vegades d'acompanyar, de poder parlar amb algú que ha viscut una situació semblant, o que això ja és el primer pas d'una ajuda, a part que després es pot derivar, es pot cap a especialistes o de l'associació o que calgui, i després oferir els altres serveis que fan les associacions.
Creieu que aquest moment del diagnòstic és el més important?
El més crític, evidentment, és el més crític, però és que llavors, a partir d'aquest moment, com que són malalties que moltes vegades són degeneratives, són malalties que duren molt de temps, llavors no solament es planteja el tema del tema psicològic, és importantíssim, però no solament es planteja aquest cas. Per exemple, en el cas de la fibromialgia, no fa gaire, doncs, a una companya meva doncs van esperar que donés un diagnòstic al metge per després treure-la al carrer, no? Llavors, a vegades, les nostres entitats tenen assessorament jurídic, és a dir, ja no solament és l'acompanyament aquest psicològic, que és importantíssim, aquest és importantíssim perquè són malalties que generalment duren temps, no? Però si no, simplement tenim altre tipus d'ajuda que nosaltres podem donar i que a vegades la ciutadania no ho coneix, i això és el que nosaltres volem fer, aquesta difusió, com a mínim que simplement clicant sàpiguin que hi ha això, Això seria el nostre objectiu bàsic,
Perquè parleu sovint de l'entorn del malalt i també és una part fonamental i que també, atenció, es pot beneficiar
tant,
el familiar
tant,
del malalt d'aquesta guia, perquè sovint ens centrem només en la persona que pateix aquesta afecció, aquesta malaltia neurològica o bé càncer, però l'entorn és importantíssim, Esteve.
Clar que sí.
I a més també el metge. També els metges, quan han de donar diagnòstic d'això, home, estan amoïnats, preocupats, s'afecta, i aleshores aquesta també és una eina d'ajuda pels metges, perquè sigui fàcil que ells tinguin informació, amb la qual ja sàpiguen des del primer moment alguna cosa per ajudar, per guiar en el malalt en el seu nou camí.
I jo també vull escombrar cap a casa, que nosaltres estem encantats de fer, perquè avui hem fet aquesta entrevista, però normalment estan acostumats a escoltar el Josep o el mateix Esteve en aquesta secció que fem Ho tenim al cap, cada dos dilluns al 91.5 de la FM, per fer la nostra aportació, no?, el nostre granet de sorra a la tasca que també realitza una miqueta aquesta guia, no?, que és la difusió de la vostra feina i que de ben segur doncs us permet tocar altres possibilitats de comunicació que sovint a vegades no es plantegen les entitats, no? Que a través dels mitjans doncs puguem nosaltres entendre, perquè a vegades tenim aquesta responsabilitat, no?, de fer de translació del que vosaltres expliqueu al que pot arribar a la societat, i per cert us convertiu en locutors també, fantàstics,
Sí, sí, sí.
És una feina que també comporta la seva preparació i el seu calendari i la seva feina, no?
Aquí la feina és és de l'Esteve. L'Esteve ha fet molta feina, ens ho repartim tot.
Us ho repartim tot, que van passant totes les entitats.
Cal reconèixer que aquí hi ha hagut una feina molt important per part de l'Esteve, I de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Evidentment.
Sí,
un de sol no fa res, és l'equip que funciona. És el que deies també, la ràdio. Home, i tant que és important la feina que feu de difusió i de suport, perquè sempre que us demanem si ens podeu ajudar a fer difusió d'un acte o qualsevol cosa, sempre esteu al nostre costat. Això s'agraeix, és molt important, creiem també, perquè tothom sàpiga que existim, no?, que hi ha aquestes, això. M'agradaria explicar una miqueta més si tenim
tant,
temps.
I tant, clar que sí.
Com funciona això d'aquesta guia, perquè hem parlat un parell de vegades que és en format electrònic també. O sigui, això s'enviarà per mail a tots els metges, hospitals, residències, assistents socials de Sant Cugat, i això amb el mail, llavors se'ls instal·larà en l'escriptori un botó, una icona, que només clicant aquesta icona els apareixerà a la pantalla el mateix que ara que hi ha en el paper a primera pàgina, és a dir, es veu un cap en el qual hi han escrits els noms de cada una de les malalties possibles. Només en el fet, llavors, el metge, la persona qui sigui, clicant a sobre del símbol de cada malaltia, li apareix la informació d'aquesta associació, que amb una pàgina, una pantalla, en la qual hi ha dos botons més. un senzillament per imprimir aquella informació, si ella té disponible per donar-lo en aquell moment al malalt o al familiar que li acaben de fer el diagnòstic, i després l'altre botó és per tornar al començament per si s'ha equivocat de malaltia. Esperem que no.
Esperem que no. A més, que dèiem que els mitjans de comunicació són importants, i la manera d'obtenir la informació. Creieu que internet pot ser a vegades una mica perillós a l'hora de que la gent vulgui informar-se sobre una malaltia? Què recomaneu vosaltres? Que veritablement doncs, es posin en contacte amb els metges especialistes, perquè tenim un volum d'informació increïble i a vegades podem obtenir algun tipus d'informació o conclusions que no s'acostin ben bé a la realitat de les malalties neurològiques.
Jo diria que aquesta guia és un primer pas. És a dir, això també dependrà molt del domini de les tecnologies. Aquí hi ha els telèfons també de cadascú. Si, per exemple, una persona domina les tecnologies, nosaltres aquí ara ens falta encara l'adreça electrònica d'on colliga, l'adreça electrònica que hem fet ara nova, però vull dir que podran clicar i podran obtenir la seva informació per internet, però hi ha molta gent que encara no domina això, ha d'esperar que ho faci el seu fill, ha d'esperar que no sé què, llavors aquí hi ha telèfons i per tant llavors poden adreçar a nosaltres.
Sí, a més sí, jo sí que recomanaria la gent que vol consultar internet anar a fonts segures.
Exacte.
Pot ser associacions o entitats conegudes, perquè és perillós a vegades la informació que surt a internet. No sempre qui posa coses a internet és un especialista, i a vegades es llegeixen autèntiques disbarats, a més de que també hi ha factors, diguem-ne, publicitaris, de gent que promet curar malalties que sabem que no es curen, no? Clar, per això dic, atenció, aneu en compte i aneu sempre a fonts conegudes, segures o recomanades.
Un exemple serà aviat, quan tinguin a punt aquesta pàgina web, www.neurologicessantcugat.cat. Repetim, neurologicessantcugat.cat, amb aquesta doble S al mig, on tindreu tota la informació d'aquesta guia i també de les entitats que, recordem, són l'Associació Catalana del Parkinson, l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Vallès Occidental, el Centre Terapèutic de Malalties Neurològiques, l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, l'Associació Catalana d'Afectats de la Fibromiàlgia i la Fundació Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica, Oncolliga. Doncs que tindrem la possibilitat de conèixer i sobretot recomanar que la gent se la miri tant els que tenen familiars afectats,
sí, sí,
com els que no, perquè d'això ho hem dit moltes vegades, tots ja estem a temps de trobar-nos amb aquestes patologies, i és bo estar preparats i és bo estar informats. Una guia que esperem que tingui llarg recorregut, nois, no sé si en breu doncs teniu pensat fer algun tipus més de campanya, perquè també és veritat que això en els temps que corren i ara que tots ens hem d'estrenyir el cinturó és una eina fantàstica. Ja veurem, sí, una miqueta si va més endavant o si teniu preparats doncs altres iniciatives, perquè recordem que la Casa de Cultura doncs aquest mes de gener va començar aquell curs de cuidadors per persones que han de tenir a càrrec seu doncs una persona afectada per malalties neurològiques. Aquesta guia, us esteu movent moltíssim, Esteve, com dius tu sempre, no ens hem d'aturar, no hem de parar-nos.
Bé, els de Parkinson a vegades ens movem més del que voldria, però a part d'això sí que és important no aturar-se i continuar fent coses. A més, els que hem rebut una ajuda molt important per part d'una associació, volem tornar una miqueta aquesta ajuda rebuda als altres.
A més que aviat tindrem Dia Mundial de la Malaltia, oi que sí?
Sí, sí, ben aviat, el dia 11 d'abril és el Dia Mundial del Parkinson, i hem preparat un seguit d'actes, entre ells una conferència prou interessant que oberta a tothom, o sigui, la fa el Tomàs Navarro, que també és ben conegut aquí a la ràdio pel seu programa que surt els divendres, i és dels, precisament de com les eines que tenim, els recursos que tenim per superar les circumstàncies aquestes, tothom, i com utilitzar-les. Per tant, com que no és per una malaltia concreta, sinó per tothom, jo penso que serà una conferència molt interessant i hem buscat de fer actes així que siguin interessants per tothom, no només encara que sigui el Dia Mundial del Parc, no, que estigui obert a tothom.
A més, en Tomàs Navarro, que el coneixem, i tant que el coneixem, perquè ens fa aquest divendres, com diu l'Esteve, aquesta secció de benestar emocional, que suposo que també és una cosa que, amb les noves tendències i això de l'entrenament personal, del coaching, que a molts els hi pot sonar encara xinès, però cada cop més està més assentat i pot servir a les persones per tenir més eines, no? En definitiva, doncs Esteve i Josep, no sé si vols apuntar alguna coseta més respecte a aquesta gran tasca que feu i sobretot les hores i hores de gent, alguns voluntaris, d'altres que ho estan vivint ben de prop, però home, si volem utilitzar els micros de la ràdio un cop més per fer una crida de voluntariat no estaria gens malament, oi que sí, Josep?
D'acord, perfecte, sí, sí, agafo el repte, eh? Sí, sí. Donar-vos les gràcies de totes maneres que pugueu fer aquesta difusió nostra i sempre que ens pugueu ajudar estarem a la vostra disposició també, eh? Vull dir...
Clar que sí. Doncs Esteve, per cert que ens veiem d'aquí 7 dies, sí. El dilluns, ho tenim al cap per parlar d'aquest Dia Mundial de la Malaltia i que la gent ens estigui ben pendent del que pot fer també a favor del Parkinson.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
I també a en Josep Arqués. I nosaltres continuem al Sant Cugat a fons i ja que parlem de temes de salut, ja sabeu que CAPI, Hospital General de Catalunya, col·labora...